són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Els dies 22, 23 i 24 de març, és a dir, divendres, dissabte i diumenge, la cita és a Fira Barcelona, si el que voleu és saber de la sexualitat femenina. Es tracta del Vibra, que és la primera fira del benestar i la sexualitat femenina, i en volem parlar amb la Cristina Torrón, que ella està al capdavant d'aquesta fira i, a més, és creadora del Menstruita Power. També és la persona, l'autora de diferents llibres, com per exemple La regla mola, Se llama vulva. Cristina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què
ara,
tal?
Ara estàvem parlant d'aquesta primera fira, per tant, explica'ns una mica de què anirà aquesta exposició del benestar i la sexualitat femenina, que realment és difícil trobar un lloc que concentri tanta informació sobre aquest tema, no?
Sí, a més tanta informació valuosíssima, perquè quan veieu tots els ponents que venen ho entendreu. Mira, és la primera fira sobre el benestar i la sexualitat femenina, que engloba una part expositiva amb marques i productes i projectes del sector, i tota una part, hem muntat uns auditoris, llavors hi ha tota una part de conferències, tallers, activitats dirigides, hi ha tota una part també on la gent pot venir i conèixer de prop, no?, tots aquests ponents que et deia que vindran.
Mm-hmm. Ara estàvem parlant del benestar i la sexualitat femenina. Si parlem de benestar femení, de sexualitat femenina, què inclou? Perquè en aquest cas parlem de salut mental, de desig, però també de cures, de relacions, de maternitat. És a dir, l'àmbit de la psicologia, la nutrició, què més toca?
Sí, mira, toquem cinc grans àmbits, no?, que és l'alimentació, el cos, que aquí dintre englobaríem l'esport, l'exercici físic, no?, després tota la part mental, d'emocions, la sostenibilitat i la part més gran de la fira, que és aquesta part de sexualitat i benestar que comentàvem.
Uh-huh. Hi ha diferents xerrades, en aquest cas es parlarà de maternitat, amb uh-huh. l'Andrea Ros, però també adolescència, desig sexual, menopausa, salut hormonal, autoconeixement, criança, els estic recitant tots perquè en són diversos.
Sí, sí.
També
sí.
l'educació menstrual, no? La dansa sí. útera, i crec que en queden tres, sexualitat, relacions tòxiques i endometriosi. Totes aquestes xerrades són obertes al públic en general? Cal apuntar-se prèviament? Com es s'organitzen?
Mira, tenim el que és l'entrada general al recinte, a la fira, on tu, pues, com et deia, tens accés a tots aquests expositors per conèixer aquests projectes i tens accés a més de 50 conferències amb tots aquests temes que acabes d'anomenar. Després sí que hi ha una part de tallers amb un aforament més petitó, on tu podràs tenir un altre tipus d'activitat, no? més com de tu a tu, que aquests sí que s'han de reservar amb antelació perquè no et quedis sense plaça. Però bueno, a part d'això, també passaran més coses a la fira. Hi haurà alguna instal·lació que és sorpresa, que serà molt bonica, hi haurà show cookings, hi haurà moltes coses.
També hi ha gastronomia saludable i zones de descans i de desconnexió.
Exacte, exacte. Quan parlem del benestar femení, creiem que, bueno, i la sexualitat, no? Creiem que no ens podem centrar només en el que parlàvem com del desig i així, perquè tot forma part al final del nostre benestar i la nostra sexualitat, no? Començant per l'educació menstrual, amb els més petits, i continuant per lo que dèiem, no? La maternitat, la criança, tot això al final ens afecta, no? En el nostre dia a dia, a la nostra plenitud.
Mm-hmm. Suposo que va dirigit evidentment a dones. Alguna franja d'edat concreta, també, si va algun home, també podrà aprendre alguna cosa que li pot anar bé a ell també?
I tant, i tant. A veure, és una fira centrada en la dona. Quan parlem d'alimentació, quan parlem d'esport, tots els homes són benvinguts perquè allà s'hi sentiran també molt còmodes, i mai està de més aprendre coses de les dones, encara que mm-hmm. siguis home, no? Perquè al final, pues, som la meitat de la població i també coneixen, pues, jo crec que és una cosa essencial. A la franja d'edat, bueno, està tothom convidat. Jo crec que no és una fira per infants, però, bueno, si vens amb nens tampoc estaràs incòmode. Uh-huh.
Sí, sí, uh-huh. Perfectament. Qui vulgui entrar i precisar més amb totes les xerrades que es fan, entrant a la pàgina web Vibra, posant vibra.com, ja hi entra, o com trobem
no,
la informació?
És Vibra BCN.
VibraBCN.com.
Uh-huh.
Perfecte.
Aquí sí. Fareu tota la informació. informació. Veureu els ponents i jo crec que flipareu.
No, no, el tema, evidentment, el fet de que sigui la primera fira del benestar i la sexualitat femenina ja diu molt, és a dir, per primera vegada hi haurà la concentració d'informació d'aquestes característiques i per tant, ja, només aquest motiu ja és prou per poder acostar-s'hi els 22, 23 i 24 de març. Però no tenim referents de quina expectació es preveu que hi hagi, és a dir, quanta gent pot entrar en aquest festival, en aquesta fira, perdó.
Bueno, ho estem fent en el Palau número 8 de Fira Barcelona, és a dir, és un aforament gegant, enorme. Podeu venir tots, que tots hi cabrem. I la previsió que tenim és bastant gran, perquè nosaltres fins ara hem fet festivals dedicats a això que parlaves al principi, no?, del Menstruita Power. Això eren festivals online i teníem bueno, moltíssim èxit, era una cosa que agradava molt i per fi, gràcies a Evident Events, ho hem pogut portar a lo físic, no? Per fi trobar tota aquesta gent que sempre estem a Instagram, poder-nos trobar en persona i és el que et comentava, conèixer-nos, fer-nos preguntes i vibrar, entre tot.
No, ja sabeu, exacte, la cita és al Vibra, 22, 23 i 24 de març a Fira Barcelona. Moltíssimes gràcies, Cristina Torrón, per haver-nos atès.
Gràcies a tu. Que vagi bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Marc Balcells, molt bon dia.
Molt bon dia, digue-me.
Digue-me, doncs digue-me vostè.
Ah, oi, avui, sortim d'un Händel arranjat per Mozart. I avui et porto una òpera tan absolutament meravellosa que no li cal... Bueno, no, anava a dir que no li cal cap canvi. Sí, perquè el mateix compositor la va canviar dues vegades.
Ah, sí?
I et parlo d'un Verdi absolutament meravellós.
És que t'he vist molt content avui, eh?
Ai, és que se'm nota. Sí. Verdi, que te quiero Verdi, això ho he dit mil vegades. Parlo d'una òpera meravellosa que es diu Simón Bocanegra. T'explico ja ara les anècdotes i així aniràs entenent una mica de què va...
A veure.
De què va la cosa. A veure, en Verdi li dona per fer una òpera inspirada en un personatge real, perquè el Simón Bocanegra va existir. Va ser un dux, va ser un regent de la Gènova del segle XIV, quan Itàlia encara no és Itàlia, són estats, ok? Bueno, aquest pobre home va morir enverinat el 1363, això sortirà a la òpera, i pobre home tenia tanta paranoia de que alguna cosa li passés que, escolta, anava sempre rodejat de guardaespatlles.
Doncs no li va servir de gaire.
No li va servir de res i, escolta, caput, que diríem, però bueno, que va existir, perquè
sí,
us feu
sí.
La idea. Bueno, és una d'aquestes obres que a mi m'agrada tantíssim i que us l'hauré d'explicar en zero coma perquè el llibret és d'aquests divertidíssims perquè no s'entén res. Però res. A més, el llibret fa nyigui-nyogui per totes bandes. L'obra original era una obra de teatre d'Antonio García Gutiérrez, que aquest senyor es deuria inspirar a l'època sobre el Simón Bocanegra, però bueno, escolta, doncs, endavant. Es va estrenar a Venècia l'òpera el 1857 i va dir en Verdi, calla que això fa aigües, i el 1881 la refarà per la Scala. Sembla que grinyola un pèl menys, però grinyola per totes bandes. Musicalment és preciosa. I et dic per què. Perquè en Verdi ja en aquest moment de la seva vida ja està una mica tip d'allò que hem dit a altres temporades de recitatiu, ària, cabaleta. I llavors fa una òpera més orgànica.
Experiment.
Ja va tirant cap a noves formes. Per cert, una òpera que es diu Simón Bocanegra, és el baríton. Recordeu que a Verdi els barítons li xiflen. Però escolta, el pobre baríton no té ni una ària. En tots llocs, o li intervé el coro amb ell, o ha de fer dues o trios, però allò que diguis, una ària que està ell sol cantant, pobre, tururut. En fi, no res, allò que et deia, mira si l'obra vol ser ja trencadora respecte al Verdi anterior, que ja comença directament amb l'acció. Així que ara sí, tothom preparats, Gènova del segle XIII, comença Simón Bocanegra. Ve l'olor de sal,
ai, sí,
de mar, de Gènova, allà, pim-pam, pim-pam. Això en una òpera normal el tindríem una mega obertura, una mega sinfonia, que acaba amb el xan-xan-xan-xan. Ja comença l'acció. I no, aquí, d'aquí a res, estarem parlant nosaltres, que ja entraran els personatges i ja començaran a parlar. Això és el pròleg. Per què? Perquè ara tothom amb mi, eh? I no patiu, si us perdeu, és normal. A veure, el pobre Simón Bocanegra és un corsari i està enamorat de la Maria. Però el pare d'aquesta Maria, el tal Fiesco, porta una emprenyamenta perquè, home, la noia aspirava una mica a més. Han tingut un nene fora del matrimoni.
Què dius?
Sí.
Això comença fort.
I el pare porta un cabreo i la va tancar a dintre del palau i, escolta, que aquesta noia que no surti i se'n s'acabó. Clar, què ha passat? Que s'ha mort de pena. S'ha mort de pena la nòvia del Simón Bocanegra.
Ja comencem així.
Sí, no, ja comencem amb la primera morta, ja ha caigut, que no portem ni un minut. Anem a escoltar aquesta ària cantada pel Giaurov, que era un gran baix. Que és, mira, veus? Ja ha començat l'òpera, eh? Aquí ni obertura, ni sinfonia, ni res de res. Anem a escoltar ara aquesta ària, aquest final, sobretot, de l'ària, que és el lament d'un pare trencat pel dolor perquè la filla li ha marxat. Un gran baix, eh? Escolteu.
Dels cors, per això també és molt maco, no?
És preciós, clar, sí. Les plañideres, els capellans cantant el miserere per la mort, etc, etc. Bueno, pobre home que ha perdut a la filla. El tema és que l'altre encara no ho sap. I, a més, al final del pròleg, que quan se n'entera de que s'ha mort, doncs imagina't, doncs no el deixa ni tranquil, perquè és una obra molt política. Llavors, el que volen fer al final del pròleg és que en Bocanegra sigui el proper dux. I ho serà, perquè el pobre nano no pot ni plorar la morta, que ja el poble l'aclama com a proper líder amb tota aquesta fanfàrria. Campanes de tot, Simón serà el proper dux de Gènova. Pobre, quan encara està plorant a la pobra noia. I així acaba el pròleg. Veiem com ha ascendit al poder aquest Simón Bocanegra. Ara saltem ja a molts anys endavant i coneixem a la soprano de l'òpera, que és l'Amèlia Grimaldi, que està en el seu jardí veient el mar i, ai, quin aire més bo que fa, i quina alegria, i que enamorada estic del meu nòvio. Que bonica és aquesta ària. Jo la primera vegada que vaig veure aquesta òpera era un festival a l'aire lliure a Itàlia, que és Macerata, i escolta, feia una nit de vent.
Tot t'acompanyava, eh?
Estendalazo tenia, estava emocionat, era la primera vegada que l'escoltava, aquesta òpera em semblava meravellosa, no en tenia res, perquè venia de la morta, de la viva, de tal, de qual, però bueno, en fi, total, escolta.
Aquesta està aquí, la mar de bé?
Aquesta té un enamorat i el Simón Bocanegra farà servir aquesta noia una mica de peón per jugar al seu joc polític, no? Perquè no li agrada l'enamorat que té ella i li donarà a un altre col·laborador seu. I la va visitar per parlar, ta-ta-ti-ta-ta-ta-ta, i això que la conversa va per uns derroteros que diu i tu, d'on eres i tal i qual, i no sé què, no sé quantos, resulta...
Què ha passat?
Prepara't, que aquesta noia... És la filla! La filla d'ell i de la pobra morta del primer acte que no hem ni conegut.
Ah, no, perquè era una filla el que havien tingut.
Ah, exacte, jo he dit un nene, us he enganyat, però no, era una filla.
Una filla.
I ara veureu, un moment, un duet, pare-filla, que és en el moment en què es reconeixen, que és absolutament... O sigui, aquí, si no plores...
És que no tens ànima.
És que passes un test de psicopatia, ja t'ho dic ara. Preparats, que ve el subidón de la música. Bueno, quina meravella tenim aquí personal mèdic que m'està posant salts al nas perquè revisqui. És que m'encanta simplement aquesta òpera. I ara anem al gran moment de l'home aquest, del Simón Bocanegra, que és un moment que ha de calmar a la plebe, al senat, a tothom, políticament, i diu no guerra, paz. I és un gran moment que es considera allà en Verdi fent aquesta gran apologia...
de la Pau.
Mare meva.
Fantàstic. Molt
pobre, escoltem el Simon Bocanegra, perquè és de les poques àries que li escoltaràs una mica relativament ell sol, perquè res, en res si suma el cor i si suma tothom. Calmeu-vos, tal, qual... Bueno, no li faran cas, perquè ja aquest home ja l'estan començant a veure com una mica...
Perquè al final sempre hi ha qui vol la guerra.
Sí, sí, sí. A tot això jo us he parlat... Bueno, escolteu, que no hem dit una cosa. La soprano, la Mirella Freni. Aquest que canta ara en Piero Cappuccilli, la versió en CD del Claudio Abbado, que això és absolutament òpera en majúscules. No hem parlat del noviete que té aquesta noia, perquè, clar... Us he dit, la farà servir com un peón per donar-li a un col·lega seu, al Simon. Però això era abans que s'enterés que és la seva filla. Llavors, clar, ara consenteix que es casi amb el seu enamorat, que, per cert, encara la cosa no ha anat així, perquè l'enamorat es pensa que ara aquest abuelo va darrere la jove...
Ah, no sap que és la filla.
Exacte. I ara anem a escoltar cantar aquella ària que diu, per favor, que no li hagi fet res, que no li hagi fet mal, que no l'hagi violada ni res de res, amb la veu absoluta magistral del Josep Carreras. Pura, però pura, pura, neta, 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 neta. Bueno, que també, vaja, un queco, vaja, un antic. Però, bueno, clar, era el segle XIV.
Sí, sí.
Ves
sí,
que li has d'anar a dir al Carreras.
Era el pare.
No, i clar, exacte. Però ell no ho sap, ell no ho sap. Bueno, tot això començarà a despertar, bàsicament, una sèrie de maquinacions que acabaran amb l'enverinament del pobre Simon Bocanegra, que encara tindrà temps de marxar beneint la unió, en les seves últimes paraules, del... aquest noi que està cantant ara, del Gabriel Adorno, i la seva filla, Maria. I escolta, amb això acaba l'òpera, i per cert, a ell encara li diu, i no només seràs el marit, que a més seràs el proper dux.
Ah, mira, doncs escolta'm, però
tot trobo content, que el libreto al final
ha sigut prou entenedor.
Mare meva, lo que he sudado.
Perquè tu ho has fet, no?
Lo que he sudado. Ja. No, perquè m'he saltat totes les trames, subtrames, megatrames, intratrames,
ara,
supratrames...
Ara, doncs escolta'm, ho has fet estupendo.
Bueno, he fet el que he pogut. L'òpera és més danseta,
Ai, sí.
En fi.
Ai, sí, que maco, Verdi.
Oh, és meravellós.
Doncs ens encanta que ens hagis descobert aquesta.
Ai, que bé, me n'alegro moltíssim. Bueno, acabem, si et sembla, amb aquest final, adeu, 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 que se'n va el Simon Bocanegra allà, al Reino de los Cielos.
Doncs vinga, ens acomiadem d'ell i de tu. Fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé, fins la propera. Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. Well, it started with your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, cause you're the cutest thing on this side of the world we call...
Avui s'acaba el Saló de l'Ensenyament i és un moment, de fet, triar escola en general, un moment difícil, i avui en volem parlar amb la Avi Sisquella, que ella és psicòloga, directora del Centre de Psicologia Ludum. Molt bon dia, Avi.
Molt bon dia, Noé.
I avui, clar, toca parlar d'aquest moment que jo crec que a vegades és més incòmode pels pares que pels nens, però és clar, al final acaba també repercutint en els nens.
La tria sempre és més complicada pels pares. Sí. És que la incomoditat la viuen els nens.
Clar.
En el moment del canvi, quan es fa efectiu el canvi, però sí.
I, per tant, com ho fem per a triar una escola, sobretot quan som petits, i després ja parlarem d'una mica més grans?
Sí, primer el que hauríem de... El que sempre recomano és que fem com una llista i no que sigui interminable, sinó que acotem les opcions.
Sí.
I després que anem a la sortida d'aquella escola i respirem, a veure allà, si ens sentim a gust... Amb els pares que entren, que surten, amb els nens que entren, que surten, amb el que veiem, amb el que escoltem. Més enllà de el dia de portes obertes de l'escola, més enllà d'entrar a la web, és anar allà i a veure com estem en aquell entorn.
Qui hi ha, com són els pares, sí. Com és l'ambient en general,
sí.
No?
Sí, i després també hem de tenir en compte quins valors busquem, és a dir, busquem religió, busquem que sigui molt català, busquem llengua estrangera... busquem poques línies, però hem de tenir clar aquests criteris. No només és la proximitat a casa, que això a vegades em passa, que jo recomano alguna escola i dius que està molt lluny. Ah, bueno, espera't, que jo buscava una bona escola, una escola molt a prop de casa teva.
Clar,
aquí hem de veure. A vegades tinc famílies que em diuen és que amb quatre germans no portaré a tres escoles diferents. Jo ho entenc, eh? Però aleshores el criteri és un altre. Aleshores hem d'anar en compte també, i això ja... Clar, els meus pacients són nens amb trastorns d'aprenentatge habitualment i, per tant, si tenim algun nen amb trastorns d'aprenentatge o nena, hem de veure quina atenció a la diversitat té l'escola que ens agrada, més enllà dels valors religiosos, idioma que tinguin.
Sí, clar, clar. Hem de tenir molt clars les prioritats als adults. I després els nens, si són molt petits, en aquest cas, tenen poc a dir.
Sí, però han d'estar informats. No val que el dia 9 de setembre els agafis de la mà i en compte de portar-los a un lloc els portis a l'altre.
Yeah.
I s'han d'acomiadar dels nens a la seva escola. Per
això
tant, els hi hem d'explicar.
Uh-huh.
Els hi hem d'explicar abans que acabi el curs. Just abans d'acabar el curs. No cal anticipar-ho ara. Perquè si no, això és un mal de panxa i a part els nens ho diuen a l'escola actual. Saps que l'any que ve no estaré aquí? I clar, els mestres no saben res. Això tampoc ho viuen bé. Vale, per tant, està bé que els expliquem les dues últimes setmanes d'escola i poder preparar un comiat, una festa, el que sigui, vale? Però sí que val la pena tancar el cicle d'aquesta escola per poder començar bé el següent.
Tancar-lo ben tancat.
Sí, bonic, tancar-lo bonic.
Exacte, tancar-lo bonic. En el cas d'una mica més grans, es fa més complicat, perquè moltes vegades és el futur d'aquelles personetes, no? Una mica el futur educatiu.
Sí.
És a dir, triar cicles, no cicles, batxillerat, no batxillerat... Aquí com ho orientem?
Aquí la meva recomanació és que els escoltem molt, perquè de vegades els veiem tan perduts que el que fem és dir-los nosaltres el que han de fer. És a dir, com no saps què fer, doncs fes això. Bueno, un moment, escoltem. A veure què esperen o què busquen o què els hi ve de gust o què els hi... Quan jo els dic, saps què vols fer? I em diuen no. Dic, vale, i saps què no vols fer, almenys... Perquè això a vegades els hi costa. Però en canvi, sí que sé el que no vull fer. Ah, ja tenim una llumeta allà al final del túnel, doncs. Saps? És a dir, perquè són molt petits per triar. Però en canvi, tenen molt clar, eh? Dic, vale, vols ser matemàtic? No, veus, ja saps que matemàtiques no faràs.
Sí.
És a dir, que els hem d'ajudar, els hem d'escoltar, els hem d'agafar de la mà i acompanyar, però mai des de l'autoritat, mai des del... sinó des de la guia, des del, vinga, va, anem a... Doncs bueno, anem a demanar informació i escoltem la seva opinió també, si us plau.
Mm-hmm. És molt important i a més m'agrada molt el concepte d'acompanyant la tria, no ser nosaltres els que triem.
Encara que paguem nosaltres, encara que a nosaltres ens van a bé allò, són unes altres personetes i tenen el seu criteri. Molt desdibuixat, però el tenen.
Sí, senyor. Doncs moltíssimes gràcies, avi. Si és que ella, si la voleu trobar, la podeu seguir per xarxes a @ludumcp. Avi, com sempre, fins ben aviat.
Que vagi molt bé.
La primera pedra.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 17 de març de 1954 neix a l'Orde Lourdes l'escriptora occitana Teresa Pambrum Lavit. La seva obra més coneguda és Xo, que el 2006 va editar l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Amb aquesta creació guanyava també el Premi de Narració Curta en Occità. Pambrum Lavit, a més, és autora de diferents materials pedagògics. La ràdio d'aquell 17 de març de 1954 ens portava la veu de Joe Stafford amb aquest Make Love to Me.
Take me in your arms and never let me go. Whisper to me softly while the moon is low. Hold me close and tell me what I want to know. Say it to me gently, let the sweet talk flow. Come a little closer, make love to me.
Quin so més característic dels anys 50. Fes-me l'amor, demanava la Joe Stafford. Mai vam saber si el seu reclam el va escoltar algú. Aquí, a més, la ràdio ens acostava la versió que Jorge Sepúlveda feia d'aquest tema etern d'Amàlia Rodríguez. Una casa portuguesa.
Una casa portuguesa tengo yo, que la brisa y el sol besan. Su silueta que adivino me esperó al final de mi camino. Sin descanso voy andando para guiar a mi amor que quiero tanto. A mi casa con presteza llegaré y tus mejillas besaré mi portuguesa.
La veu melosa d'en Sepúlveda ens acostava a aquests aires atlàntics des de la seva Mediterrània. La ràdio el 1954 ja en reunia la família per escoltar radionovel·les. A banda de les lacrimògenes, n'hi havia també de ciència-ficció, com aquest Diego Valor.
Buenos días, amigo. Gracias por haber sido puntuales. Buenos días, Beatriz.
¿Qué pasa, Diego? Una mala noticia, ¿verdad?
Sí. Han secuestrado al hijo del general Hansen.
¡A ese ubito fuertote, tan guapo, que se parece a mí!
Sí, a Pablo Hansen.
¡Oh, me alegra! Ya llenamos diversión. Buscamos a esos ladrones, les damos la paliza padre, devolvemos al chico a su padre y lo celebramos con la comilona padre. ¿Y qué tal?
Ah, anda, nene, date un paseíto a ver si te roban también a ti y nos quedamos tranquilos.
Personatges que pretenien lliurar el planeta d'una imminent invasió dels marcians. Diego Valor va estar en antena des del 1953 fins al 1958. Estava inspirada en la sèrie anglesa Dan Dare. La van adaptar també com a còmic de paper, teatre i, finalment, a la televisió.
Una casa portuguesa és con certeza una casa portuguesa.
Volem parlar de ciència, concretament parlarem de la ciència de viatjar. Per què ens agrada tant? Ho fem amb el Marc Canela, que ell és estudiant de doctorat de biomedicina i alhora està a la plataforma divulgativa Ciència Oberta i Neurones Fregides. Marc, molt bon dia.
Bon dia, Noemi.
I realment, a vegades ens ho preguntem, jo crec que a tots ens agrada viatjar, però potser ens hauríem de preguntar per què, no?
Sí, exacte.
Què ens ho fa?
Si pensem en una perspectiva històrica i pensem en la resta d'animals i d'espècies, veiem que més o menys tots es mouen i es desplacen, ja sigui per buscar aliment o per buscar un clima millor, per exemple les oranetes que emigren cap al sud, però en canvi veiem que hi ha molts primats, entre els quals els humans, que moltes vegades es desplacen simplement pel fet de curiositat, de voler saber què hi ha més enllà.
Està molt bé.
I clar, això, l'únic que els proporciona és informació, no els proporciona menjar ni millor qualitat de vida, però és informació, i aquesta informació la poden fer servir després per sobreviure, i és un avantatge evolutiu, en el fons.
Uh-huh. I com va començar tot?
Clar, tu has d'imaginar-te que això ens remuntem a l'època de les primeres grans migracions, quan Homo sapiens va sortir de la banya d'Àfrica fa uns 60.000 o 90.000 anys, i a partir d'aquí va començar la colonització de tot el planeta. Vull dir que podríem dir que l'ésser humà és el rei dels viatges.
Clar, exacte. I alhora, suposo que tot això ha fet una evolució. Quin és el principal motor per desplaçar-se d'aquesta necessitat?
Si... pensem per què ens agrada tant, hauríem de remuntar-nos a què passa dintre del cervell. I el cervell, com saps, és com una mena d'amanida de substàncies químiques, una de les quals és la dopamina, que és conegut com el neurotransmissor del plaer i la recompensa. Nosaltres n'alliberem cada cop que mengem, que ens comprem una peça de roba que ens agrada, o també, evidentment, quan viatgem.
Uh-huh. Per tant, el cervell se'n surt beneficiat, però viatjar es troba inscrit en el nostre genoma. Això ho dius tu també, oi?
Sí, exactament. D'una banda tenim el que hem estat comentant abans de les grans migracions, de que vulguis o no, han deixat una petita empremta dintre del nostre genoma, però després també hi ha alguns gens curiosos. Per exemple, no sé si has sentit a parlar del gen dels aventurers.
No. És... Quin és aquest? El que porten els que els agrada més l'aventura o què?
Bueno, fixa't, és una variant genètica del receptor de la dopamina, aquesta substància que hem estat parlant, que es veu que s'associa amb persones que els agrada molt viatjar, que tenen molta curiositat, practiquen esports de risc i fins i tot duen a terme conductes bastant perilloses.
Clar, jo suposo que els agrada el risc en general i per tant els aventurers doncs ja ho deuen portar genèticament.
Exactament.
A mi no m'hi trobaran amb segons quins
dies. No només aventurers, si tu mires la distribució d'aquest gen en la població, veiem que els europeus gairebé un 15% tenim aquesta variant genètica, però en canvi, si te'n vas als aborígens, per exemple sud-americans, aquest número puja fins al 65%.
Caram!
Un dels motius de que s'han de desplaçar més i arrisquen més i els agrada més explorar, podríem dir.
Clar, i segurament han tingut més necessitat, per tant, aquí
exactament.
També hi ha l'evolució biològica, no?
I els hi suposa un avantatge evolutiu tenir aquesta variant genètica.
Clar, sí, que interessant, eh? I per acabar, viatges de qualitat.
Sí, exacte. Quan hem parlat de la dopamina anteriorment, t'has d'imaginar que és una substància que també afavoreix la plasticitat neuronal. Ajuda una mica a crear noves connexions en el cervell, a fer-lo més fort i envellir més saludablement. I això va molt lligat de la mà de que viatjar també t'ajuda a treure l'estrès. Per tant, un viatge de qualitat és aquell que no t'estresses, no vas a fer cues, no vas a posar-te més estrès del que ja tindries en el teu dia a dia, sinó que simplement vas a gaudir del viatge, vas a veure un lloc que et feia molta il·lusió veure i a vegades no cal anar a l'altra punta del món. Moltes vegades, simplement sortint de cap de setmana a tombar per Catalunya, n'hi ha prou.
Per tant, tu com a estudiant de doctorand de biomedicina pots dir que viatjar de qualitat, fer viatges de qualitat, és sa.
Viatjar de qualitat millora el nostre cervell. Exactament.
Doncs mira, amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies, Marc.
A tu.
La primera pedra. Montse Interiors t'ofereix Cases amb ànima.
Doncs sí, parlem de l'ànima de casa nostra, la volem cuidar, la volem mimar, ho fem amb l'Aqueta Champagne, que ella és de l'immobiliària Kelly. Aqueta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I anem a fer això, mimar-la, però escolta'm, avui amb un punt creatiu.
Ah, volem... ens despentinem.
Ens despentinem i deixem enrere tot això de l'art japonès. I...
que al final és un rotllo patatero.
Sí, massa fred. Avui ens volem posar creatius i anem a buscar algun pongo.
Sí. No, avui, mira, avui quan em preparava la secció pensava, hem parlat de feng shui, d'ordre, d'això, de les dinàmiques que hi ha en una llar, de la calma que ens ha de fer, del sol, wabi-sabi, tot ha de com tan pau i tan així, tan tranquil i tan tal, i dic, mira, m'ha recordat la frase aquella del Groucho Mas, que diu, tinc aquests principis, però si no us agraden, en tinc uns altres. Doncs avui en tenim uns altres, que és el kitsch. Avui reivindiquem
el kitsch,
a despentinar-nos. El kitsch ve a ser, mira, avui em venia al cap també, és com el carnestoltes aplicat a la... sí o no?
Sí.
Clar, potser no ho tindrem tota la vida, anirem disfressats, però, escolta, uns dies a l'any és molt divertit disfressar-se. Doncs el kitsch ve a ser com el carnestoltes de la decoració de casa nostra. I reivindiquem objectes kitsch que, bueno, doncs això que us dic, que al final doncs porten aquest punt d'accés, d'hortera, de pretensiós, de... Saps? Tot el contrari al que veníem parlant de danesos i japonesos. Però és que nosaltres és això, som mediterranes
sí,
i ens
sí.
va la marxa.
És allò que et crida l'atenció.
Sí, exacte.
Eh? Que no
sí.
passa desapercebut.
No, cada cop dius... se t'obren els ulls i ara m'estic imaginant un danès que li està explotant el cervell o que potser qualsevol persona que s'acabi d'aixecar diu avui aquestes dues s'han begut l'enteniment. Però,
sí,
a més, és
fer.
Que per parlar-ne us porto un exemple concret molt, molt graciós que us convido a investigar perquè és que jo vaig descobrir de la mà de l'Alicia Rosselló, que és la, bueno, una
sí,
superexperta.
Bé aquí a la primera pedra.
Una superexperta en kitsch i bueno, i del, vamos, del kitsch més internacional i us en podria parlar molt. I ella fa temps va, en un post, va descobrir-nos una empresa a Toledo que resulta que és un dels principals fabricants de ceràmica de productes tiquis. De ceràmica tiqui. Val?
Que no friqui.
Que no friqui, exactament, que també podria ser, però que no és, és tiqui. Val?
Tiqui.
Resulta que en una petita localitat anomenada Borox, a la província de Toledo, hi ha Porcelanes Pavón. Mm. I aleshores aquesta empresa, com us deia, és una de les úniques empreses que fabrica ceràmica tiqui a Europa. Val? S'ha convertit en una mena de meca dels apassionats d'aquesta... com us diria, no sé si diria filosofia o, bueno, d'aquest món friki del tiqui, val? I potser abans de tot això us explico què nassos és això del tiqui.
Exacte, val? A veure, va.
Doncs, resulta que a la dècada del 1930 a Estats Units es va posar de moda ambientar, doncs, parts o espais amb la temàtica de Polinèsia o Hawaii, val? O sigui, ara... aneu-vos-en a PortAventura, aquella àrea que hi ha, que és com Polinèsia, doncs imagineu-vos espais decorats d'aquesta manera.
Oh, com aquell pub que hi havia per aquí.
No, és que encara hi és. Encara de fet, és com... això, aquí, el Cajalas,
Cajala,
aquí a la Diagonal, sí, és el millor bar tiqui que hi ha a Espanya, el Cajala. El tenim aquí mateix, al costat de RAC1.
Ah, mira, m'agrada,
I a Barcelona encara hi ha el Cajiqui, a Gran Via Ribau, també.
És veritat, és veritat.
I que encara en sobreviuen alguns. De fet, aquesta moda que es va iniciar el 1930 va expandint-se d'una manera més tímida arreu del món, i aquí, com us deia, a Barcelona van arribar bars d'aquesta temàtica i, bueno, amb cert èxit, no? En aquest moment, aquesta empresa que us deia, Porcelanes Pavón, doncs es va adonar que hi havia aquest espai on podien especialitzar-se, i com que eren els únics del món que ho feien, o els únics del país que ho feien, doncs van anar consolidant aquesta línia de negoci.
El seu mercat.
Que és absolutament, de veritat, és, de veritat, és meravellosa. I com us deia, ja que estem parlant d'aquesta immersió friqui, si no la voleu a casa vostra perquè teniu una ànima, doncs, una mica més conservadora, sí que us recomano 100% que feu, que us acosteu un dia a un d'aquests espais que dèiem, al Cajala o al Cajiqui, aquí a Barcelona.
A inspirar-nos.
Perquè és una experiència immersiva 100% kitsch que, bueno, que no podeu deixar passar una vegada a la vida, perquè tu et demanes allà qualsevol beguda o qualsevol combinat i no t'imaginis que et vindrà amb un got normal i
corrent. No, jo ho recordo.
Vindrà convertit en una pinya que tregui fum i amb tot de palles i canyetes i sombrilles tot, que serà una experiència única, val? I segurament amb aquests gots que us deia que us arribaran, amb aquestes pinyes fumejants, cara de mico o màscara de l'Illa de Pasqua, si li doneu la volta, trobareu que sota el fabricant és Ceràmiques Pavón.
Doncs primer ens veurem el còctel, després li donarem la volta, veurem què és Ceràmiques Pavón i, escolta'm, també mirarem per internet a veure Ceràmiques Pavón.
Bueno, jo tinc un viatge pendent amb l'Alícia, perquè ella hi va anar a veure... Ella hi va anar a descobrir la fàbrica i a conèixer
com a bona
tot
cool
el
Hunter. Sí, senyor.
I és un, un d'aquests destins friki que tinc a la meva agenda.
Doncs havia sigut un viatge, mira, molt interessant. M'ha agradat molt sorprenent, molt diferent al que venim acostumats, sí senyor.
Una mica de quitx a la vida.
Ah, exacte, quitx a la vida. Doncs avui l'hem ficat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Neologisme de l'any és una campanya que pretén acostar la llengua als parlants i pretén fer visibles els temes que han interessat durant l'any. L'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, celebren des de fa 10 anys la campanya del neologisme de l'any. Ara, recentment, de fet, des del 2023 també està el Termcat i el Trescat. Tot això amb el suport del Departament de Cultura, i avui volem parlar-ne amb la Mercè Lorente, que ella és secretària del Consell de Govern de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Mercè, benvinguda.
Moltes gràcies.
Després de tota aquesta introducció, anem a parlar del què és això del neologisme, com es busca, com es troba, i comencem pel començament. És a dir, hi ha unes paraules que són les candidates a ser aquest neologisme. Des de fa un any hi ha dues categories, però com arribem a la selecció d'aquestes poques paraules, em sembla que en són 10, que seran les que entraran en aquesta final per arribar a ser neologismes. Com arribem aquí?
Bé, arribem amb un procés de selecció en què les institucions participants, en aquest cas les quatre institucions que has comentat, doncs tenen uns representants, i aleshores amb un volum molt més gran de neologismes que han estat freqüents a la premsa escrita i de mitjans audiovisuals de l'any, doncs triem les que siguin més estables i que per tant sigui més fàcil que entrin en diccionaris. Però el que és més important de tot això és el mateix concepte de neologisme. És a dir, tenir paraules noves és un element fonamental per veure que la llengua és viva, que els parlants són capaços d'anar creant paraules. I arribem a un neologisme de l'any o a dos neologismes de l'any, però en realitat cada any l'Observatori de Neologia detecta a la premsa escrita i a la premsa de mitjans audiovisuals detecten més de mil paraules que no són els diccionaris, i aleshores els trasllada a l'Institut d'Estudis Catalans cada any per un conveni, i això ja fa molts més anys, des de l'any 1994.
Que suposo que la premsa deu ser un dels barems.
Sí, la premsa és una de les fonts principals, perquè la premsa, a més, ens garanteix un primer documentació escrita de l'aparició de la nova paraula, però a més quan veiem que no només és un autor, sinó tot un diari o diversos diaris que el reprodueixen, ja estem veient que aquella paraula està en fase d'estabilització. Per tant, és molt més fàcil que entri en els diccionaris.
I de fet, ara ho deies, diu molt de la societat, i si mirem cap enrere, trobarem, per exemple, el 2014 Estelada, el Dron, que va ser el 15, Vegà o Vegana, que no hi eren, clar,
no, no
fins
eren.
Que el 2016, per exemple, s'inclouen Cassolada, Sororitat, emergència climàtica i animalista, tot això, coronavirus el 2020, negacionisme el 2021 i birra el 2022. Segur que diu molt del procés vital que vivim en societat, no?
Clar, perquè si ens fixem a la premsa, hi ha una sèrie de temes que són molt més recurrents, i per tant, si hi ha paraules noves, és lògic que apareguin amb molta més freqüència. Aquest és un criteri fonamental. Si apareix molt i en tots els mitjans, doncs és un gran candidat. I per tant, alguns són molt d'autors de l'època, no? L'Estelada, la Cassolada i el coronavirus i el negacionisme són claríssims.
Són els més evidents. Sí,
són els
sí,
més
sí.
evidents.
Mm-hmm. En aquest cas, parlem d'aquest any. Han estat Tiet, amb la categoria de paraula corrent, i l'altra categoria que ara no el tinc...
Neologisme.
Exacte, neologisme. Doncs, com hem arribat aquí, què diries de que s'hagin triat aquestes, no?
Bé, el primer que hem d'explicar és perquè hi ha dues llistes. Uh-huh. Durant molts anys, des del 2014 que va començar la campanya, hi havia una única llista. Hem de tenir en compte que l'Observatori de Neologia el que fa és tenir un criteri, un filtre, que és el lexicogràfic, allò que no és en el diccionari. Per tant, allò que no és en el diccionari pot ser una paraula completament nova, pot ser una paraula que no és en el diccionari per molts altres motius, i com birra, és a dir, era una paraula que no hi era perquè era del registre molt col·loquial i, per tant, per això no era en el diccionari. I després, paraules que tenen nous significats, no? Cassolada és un dels casos, és un nou significat de la cassolada. Aleshores, l'any 2022, les circumstàncies dels que van triar va fer que sortís com a guanyador una paraula que no era, de fet, un neologisme, no era una paraula del tot nova, birra, sinó que era una paraula corrent, col·loquial, però que no era en el diccionari. Aleshores, això va causar sorpresa en alguns ambients, en el sentit de dir, bé, no és ben bé una paraula nova, per què heu triat aquesta? La gent va triar aquesta perquè les paraules velles o corrents, quotidianes doncs són molt emotives i la gent diu, i això per què no és en el diccionari? Si hi hauria de ser, no? Si és una paraula tan corrent. I aleshores això va provocar que el 2023, en comptes de tenir una única llista, separéssim aquests dos conceptes. El neologisme, és a dir, nova paraula del tot o nou significat d'una paraula existent, i paraula corrent que pel que sigui, perquè és de registre informal, perquè és una reducció d'una paraula i no és en el diccionari per qualsevol motiu, doncs també. I aquest és una votació potser més emotiva, l'altra és una votació més d'actualitat o més lògica, no?
Mm-hmm. Han de complir uns mínims aquestes paraules?
Sí, la freqüència, que apareguin no només en un mitjà o en uns autors, sinó en diversos. Alguns, a més, veiem si no són de l'any, sinó que ja han aparegut a lo millor l'any anterior, per tant ja tenen una durada. I després, un cop tenim tots aquests elements ja filtrats, d'aquests 1.000 i escaig que cada any es detecten en llengua catalana, els representants, en aquest cas aquest any 2023, els representants de 3CAT, del TERMCAT, de l'Observatori de Neologia i de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans van triar doncs aquests finalistes, 10 i 10. Uh-huh. I aquests 10 i 10 són els que es llencen a la campanya popular, de vot popular.
Acabem de passar els Oscars i no puc evitar fer aquesta similitud. Hi ha alguna paraula que sigui eternament candidata i que no arribi mai a assolir la seva categoria, el seu premi, el seu reconeixement?
Sí, no, sempre són noves. Mai hem repetit candidats, això sí. Sí, perquè això no treu que l'Institut d'Estudis Catalans i els seus diccionaris o altres diccionaris els puguin recollir. El fet de guanyar...
Per tant, pot haver-hi una cursa que sí, vagi en paral·lel, és a dir, que acabin reconeguent alguna paraula...
Que va quedar candidata i que no va guanyar.
No ha passat mai per aquesta via de tria, no? Uh-huh.
El que sí que tenim és el compromís de mirar-nos ràpidament el guanyador, o els guanyadors en aquest cas. És a dir, la Comissió de Lexicografia de la Secció Filològica, que és la que actualitza el Diccionari de la Llengua Catalana, cada 6 mesos fem actualització i un cop l'any s'anuncien totes les novetats, doncs sempre en la seva agenda doncs el que té és dit que hem de mirar-nos els guanyadors. No hi ha el compromís d'entrar-los, perquè cada diccionari té els seus criteris i podria ser que un diccionari decidís no, que pel criteri X aquesta paraula no pot entrar. Però fins ara tots han entrat. Tots han entrat perquè fins i tot emergència climàtica, que no tindria entrada principal, hi és com a exemple. Mm-hmm.
Per tant, seguirem veient aquest circuit de la llengua, que això ens demostra que tenim una llengua molt viva,
sí,
i que evidentment la llengua ens representa socialment i és el pols una mica de com va la societat, del que vol explicar la societat. Mercè Lorente, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra @racu.cat.
Doncs sí, si justament ahir parlàvem d'una pel·lícula que ens va encantar, avui ara parlem de sèrie televisiva, també amb en Joan Maria Morros. Joan, sí. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Vam parlar de All of Us Strangers,
sí,
que hem dit, escolta'm, aquesta la veurem, encara no l'he vist, però això caurà.
La tens a la llista.
Sí, 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 perquè ens va encantar. I ara anem a parlar d'aquesta nova sèrie,
sí,
que bé, que ara ja t'ho diràs.
Ja fa bastant que se n'està parlant, perquè... L'HBO Max va fer servir la tàctica que fa servir habitualment, que és anar estrenant un capítol cada setmana. Ara ja estan els 6 d'aquesta temporada penjats, per tant ja es poden veure d'una tirada. I a mi m'ha agradat, sobretot m'ha agradat molt la Jodie Foster, que és la protagonista principal.
Sí.
I que la matinada de diumenge i dilluns vaig veure espectacular a la cerimònia dels Oscars.
Com estava?
I aquesta és la seva, diguem-ne que... primera gran sèrie que fa per televisió. És la quarta temporada de True Detective. The Night Country takes us one by one. What happened in the last case you worked with Navarro? That was good. I ella és una policia que viu en un poble de... Never too late. d'Alaska. I de fet la quarta temporada es diu True Detective Night Country, que és Noche Polar el títol en castellà. La quarta temporada d'aquella sèrie, que es poden veure les quatre a l'HBO Max, la primera de Matthew McConaughey i de Woody Harrelson, que va tenir tan èxit, s'ha convertit de fet en una sèrie absolutament de culte, i aleshores aquí el que diuen és que una mica s'han trencat les línies o la bona manera de fer que tenien les temporades anteriors, especialment la primera. Aquí bàsicament ell el que fa és l'agent Liz Danvers, que juntament amb un altre agent de la policia en casa estatal, de la Evangeline Navarro, que és el personatge que interpreta l'actriu Kali Reis, investiguen la mort en estranyíssimes circumstàncies de tot un equip que estava en un centre d'investigació en aquest poble. I aleshores, a partir d'aquí, en els 6 capítols, com es va investigant fins a arribar al final. Què passa? Que la crítica què diu? Primer això, que està trencat una mica l'esperit de True Detective. Jo crec que la Isa López, que és tant la creadora com també la responsable del guió, ho ha fet bé, és a dir, té un bon plantejament i la història, diguem-ne, que entra molt bé.
L'altra crítica?
Què?
Has dit, hi ha dues crítiques?
Sí, aquesta és una bàsica, que és dir, que s'ha trencat l'esperit i allò que feia que anessis esperant amb moltes ànsies. L'altra és que no s'entén al final.
Ah.
Diuen.
I tu l'has entès?
Sí. El que passa és que potser m'esperava una altra cosa.
Ja.
Yeah. Saps què vull dir?
Ja. Yeah.
És a dir, sí que saps una mica què és el... Bàsicament, la història està en que, si tu et diuen que hi ha una dotzena de persones que les trobes absolutament mortes en aquest centre d'investigació i que bàsicament és com si, tal i com estem situats, no?, amb el Dani i nosaltres en aquest estudi, doncs ho deixem tot aquí, deixes els fulls, deixes els mòbils, ho deixes tot, és com si t'haguessis alçat un moment i ja no tornes.
Clar.
Què ha passat aquí, no? Et convenç o no al final? Depèn. No ho sé. Potser sí que faltaria alguna coseta més.
Sí?
Però tant com per dir que...
Que la sèrie és dolenta, no.
Jo diria que no.
Tu has disfrutat, durant els 6 capítols has disfrutat.
I una altra és que, això també ja ho vam llegir, ho vam estar parlant tu aquesta setmana, que és que la Jodie Foster l'ha criticat molt perquè està com... diguem-ne que potser massa envellida pel tipus de persones que fa.
Com és la gent, eh? És que no, perdonem, no pot ser... No pot ser.
Però és que...
I en canvi tu la trobes estupenda. És que està estupenda.
I tu?
Jo també.
Sí.
Jo la trobo estupenda.
I tant és.
I tant és. I tant.
Però vaja. A banda de la Jodie Foster i la Kali Reis, el Finn Bennett, que és el que fa d'un jove agent de policia, que és el que ajuda en aquesta investigació, la Fiona Shaw i el Christopher Eccleston. Està bé, escolta'm.
Clar que
sí. A veure, que no és com la primera. No, però també estem... És a dir, sempre anem a assajos diferents, anem a situacions diferents, i aquí té la seva història. A mi no m'ha desagradat, al contrari, és a dir, vaig estar bastant enganxat perquè el plantejament inicial és aquest, és a dir, què ha passat amb aquesta dotzena d'investigadors que no n'hi ha? És a dir, que els han trobat absolutament morts, sí.
Doncs,
True Detective, Night Country, la 4, i després el que pots fer és recuperar les 3 anteriors, si és que no les has vistes, a l'HBO Max.
Molt bé.
6 capítols no arriben a la hora més o menys cada un.
Doncs fantàstic, ja tenim sèrie per aquesta tarda.
Què et sembla?
Molt bé, em ve molt de gust. Mira, la sèrie, la pel·lícula, o sigui que tinc deures aquest cap de setmana. Doncs, Joan Maria, que vagi molt bé.
Fins la setmana que ve.
La primera pedra.
Isabel Vinaixa, bon dia.
Bon dia, Noemí Polls.
Noemí Polls i Isabel Vinaixa. Som un duet que fem sempre aquesta cirereta al final del diumenge,
sí,
del programa, per ficar musiqueta,
sí,
i que m'ho trobo cada meta.
Sí, deixem-ho.
Tot ho fem petitet, així sí.
Exacte.
I quina cançó ens portes avui, Isabel?
Doncs, com sempre, farem una que m'ha descobert el meu amic i una que ja està hipermega descoberta, que ara no recordo, se te l'he posat, jo diria que no, però com que me l'ha descobert, dic, va, és igual, la música, si es fa repetitiva una mica, tampoc
no
passa res.
I a més, és difícil que sigui el mateix tema, o sigui, farem repetir cantant. A veure.
Ja et diré que la descoberta, la que ja coneixem, és una cançó que m'ha agradat sempre. Però comencem primer amb la desconeguda.
Vinga.
Sí?
Sí.
Va, que vull veure la teva cara, només escoltar-la.
A veure.
Endavant, fem play.
Play it again for me.
de marxa, no?
Sí, sí, sí.
T'has despert?
Home,
sí.
De cop, ja m'he despertat.
Fora lleganyes, sí, cara neta, sí. Mica d'esport, va bé per fer esport, aquesta cançó.
Sí, és veritat, ara t'ho va dir. Que sí? I surti a córrer ara, que ja...
Per exemple, ai, sí, que bé. Et dic el nom. Vinga, va, perquè veig que... És que m'estàs desitjant.
Perquè són, no?
És.
És.
És un noi.
A veure.
És un noi que es fa dir, de nom artístic, Pigeon John, és a dir, Colom. Es diu Colom, Colom, John Colom.
Ah, mira.
Ja me lo quis, ja me lo com, eh? Que dolent, això que acabo de dir. És un raper nord-americà amb seu a Los Angeles.
Sí.
I el nom artístic li va mig posar la seva mare, perquè el seu amic li va dir que es podia dir Chicken John, però la seva mare va dir, no té nom de pollastre, té més nom com de Colom.
Veus?
I es va posar Pigeon John, que és el seu nom artístic. T'agrada?
Sí, sí, molt.
El tema es diu Play It Again.
Però aquest
és
raper, dius?
Sí, ah. Raper. El que passa que aquesta cançó és una mica mig raper,
està bé, és un raper
mig
obert,
pop,
que fa diversos estils.
Exacte, hem d'obrir el tema.
Sí,
la música
sí,
té uns gèneres molt amplis.
Sí, sí.
Doncs et presento aquest noi.
Doncs encantada de conèixer-lo, perquè
m'agrada. Igualment? Sí. Perfecte. Què fem?
Igualment. Ara anem a pel que ja coneixies i que t'has recordat el Spotify.
Home, és que és una cançó...
Sí.
Ai, és que és una cançó...
Però que és més tranquil·la? No ballarem tant?
Sí que la ballaràs, d'una altra manera. Sí.
Ah.
Va, fem canvi. Però vinga. Canvi, eh? Que baixi la música i comenci l'altra. Endavant.
Vinga, va. I still hang
around. Què? Bailes?
Sí. Ah, és una bauassa. Estic pensant ara qui és. Ara l'estic posant
cara. Jo callo. No, jo callo. Isabel, calla.
Igual et tocarà parlar, eh?
Xxxt, ja m'has després, veuràs. Ara. Esteu agafats, agafeu-vos tots, ara tots drets. Què? Jo ja no puc parar.
No, ja veig l'ombro que se't va.
Mira com estic agafada a la taula. Perquè si no... Ai, si no.
Quin clàssic.
Bah.
És fantàstica.
És brutal. I et porto la curta. Que dura 5:32.
Ah,
perquè
sí?
La llarga dura 11:18.
Què dius? No sabia.
T'ho torno a dir. Aquesta... 11:18.
Aquesta, quan ets locutor, pots anar al lavabo,
tornar a
rentar-te les
cafè,
mans.
I tant. Anar a baix un moment, comprar-te els pantalons i tornar a pujar. The Crusaders, Street Life, amb la veu de la meravellosa, esplèndida, fabulosa, mítica, llegendària, guapa... Randy Crawford. Què et sembla?
Que és fantàstica. El tema és fantàstic i ella també.
És que és d'aquelles cançons que dius... no cal dir res. Perquè jo aquest inici tan de balada, tan de... Què he dit abans? De bailes, tan sensual, tan emotiu, però amb aquest canvi tan bèstia... La trobo espectacular i m'agrada moltíssim i no puc deixar d'escoltar-la.
Ai, sí, Isabel, doncs em sembla que és la millor manera d'acabar avui el programa.
Doncs vinga.
Et sembla bé?
Sí,
doncs
perfecte.
Doncs la deixem que soni.
Sí.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.